Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bona tarda a tothom, benvinguts a aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli amb motiu del Divendres Sant de la Passió del Senyor. Al programa d'avui, excepcionalment, no comentarem les lectures de la celebració, sinó només tres fragments de l'Evangeli, que és el de la Passió segons Sant Joan. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els tertulians Assumpta Dodes, mossèn Jaume Mayoral i mossèn Toni Boqueras, els que tot seguit presentarem. Assumpta Dodes és mestra i catequista a la parròquia del Carme de Manresa, membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, bona tarda, Assumpta, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé, contenta d'estar aquí en un dia tan especial.
Tan especial, i tant. Mossèn Jaume Mayoral és rector de la parròquia de Pons, a la Noguera, i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Hola, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, un plaer d'estar aquí.
I nosaltres també, de tenir-lo per aquí de tant en tant. No ve gaire per la seu, vostè, eh?
Menys del que voldria.
Menys... I mossèn Toni Boqueras és rector de les parròquies de la Seu i del Carme de Manresa. Què tal?
Bona tarda a tothom.
Tot bé?
I bon Divendres Sant.
I tant que sí. Recordem als nostres oients, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, que avui es fa la col·lecta pels llocs sants, o sants llocs, la Terra Santa. Els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara el programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs el primer fragment de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons Sant Joan, que és del capítol 18, és i dels versets de l'1 a l'11. Escoltem-lo.
En aquell temps, Jesús sortí amb els seus deixebles cap a l'altra banda del torrent Cedró. Allà hi ha un hort, i Jesús hi entrà amb els seus deixebles. Judes, el qui el traïa, coneixia bé aquell indret perquè Jesús s'hi havia reunit sovint amb els seus deixebles. Per això Judes prengué un destacament de soldats romans i alguns homes de la guàrdia del temple que li havien proporcionat els grans sacerdots i els fariseus i se n'hi anà. Venien amb llanternes i torxes i tots armats. Jesús, que sabia prou tot el que li venia al damunt, s'avançà i els preguntà.
«Qui busqueu?»
li respongueren.
«Jesús de Natzaret»,
els diu.
«Soc jo».
També hi havia amb ells Judes, el qui el traïa. Així que Jesús els digué «Soc jo», retrocediren i caigueren per terra. Jesús tornà a preguntar-los.
«Qui busqueu?»
li digueren.
«Jesús de Natzaret».
Ell els respongué.
«Ja us ho he dit que soc jo, però si és a mi que busqueu, deixeu que aquests se'n vagin lliurement».
S'havia de complir el que havia dit Jesús. «No n'he perdut ni un dels que vos m'heu donat». Simó Pere es tragué una espasa que portava, atacà el criat del gran sacerdot i li tallà l'orella dreta. Aquell criat es deia Malcus. Jesús digué a Pere:
«Guarda l'espasa a la beina. No de veure el calze que el pare m'ha donat».
Aquests versets ens han situat en la captura de Jesús i l'interrogatori de les autoritats jueves. Hi ha moltes coses que ha comentat, però què els crida a vostès l'atenció? Tertulians d'aquest fragment que hem escoltat, què hi dirien?
Crida l'atenció com Jesús, que sabia que li havia arribat l'hora de donar la vida en el sofriment, amb el contrast amb els apòstols, que, com ja sabem, s'adormien quan ell estava en un moment de màxima tensió, és a dir, que es troba en la solitud, però que ell ho sabia i els deixebles no saben ben bé ni què han de fer, i un que intenta defensar-lo encara resulta que el renya. Vull dir, bueno, hi ha moltes coses, no?, per dir, però realment vas veient que el pla de Déu es va desenvolupant a una manera misteriosa, no?, com ho veieu?
També... Perdó. Jo m'ha cridat l'atenció el context de la lectura. Pensem que en aquest Divendres Sant el centre de la litúrgia és la lectura de la paraula de Déu. I per tant, doncs, vol dir que les lectures que l'Església ens recomana escoltar i a la vegada també viure, són importants. Jo em quedo amb la pregunta, no? La pregunta de Jesús, qui busqueu? I em sembla que en aquest any de la fe i en aquest nou moment que viu l'Església i l'evangelització, és molt important també plantejar-nos la pregunta, no? Nosaltres qui busquem? I la resposta és ben bonica, dita pel poble, no? Jesús de Natzaret. I em sembla que és el títol cristològic més bonic, proper i a la vegada potser humà del Crist, no? El Jesús del poble, d'un poble concret, en una geografia concreta i que esdevé per nosaltres el que és, no? I em sembla que això també és molt important, sobretot en aquest sentit de la importància de la paraula en el Divendres Sant, especialment a la missa de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist.
En aquest sentit, Jesús, que respon amb aquesta força, soc jo, crec que situa molt bé el centre, no? El centre de la Pasqua que estem celebrant, la mort i la resurrecció del Senyor, és Jesucrist. I, per tant, aquest soc jo crec que apunta directament al Senyor. I això s'esdevé, comença aquesta passió allà a l'hora de les oliveres, no? No he de veure el calze que el Pare m'ha donat, és al final de la lectura, no? És a dir, comença en aquest moment de passió, no de persecució, perquè Jesús doncs, ja havia estat perseguit tantes vegades, no? I posat en entredit pels fariseus, els mestres de la llei, etc. Però sí que en aquell moment que és pres, precisament en aquell ambient, en aquell àmbit, en aquell lloc de la intimitat i de la pregària amb els deixebles, que és a l'hora de les oliveres, doncs aleshores allà comença aquest camí cap a la creu i cap a la resurrecció, perquè no ens quedéssim només amb la creu, encara que avui, evidentment, doncs, tota la celebració i la paraula la presideix la Jesús crucificat.
Sí, és una... també aquesta pregunta, no he de veure el calze que el Pare m'ha donat, a mi també em colpeix, no?, veure com ell ho fa des de la llibertat i des de l'obediència al mateix temps. I també és una invitació, no?, de dir, nosaltres en la vida també tenim un calze. Hi ha molts moments de sofriment, de dolor, d'absurd, i que també és una invitació a dir, no els hem de refusar, sinó també agafar-ho amb l'actitud de Jesús, de voler-hi veure que Déu també ens està estimant en aquelles circumstàncies i que això ens ha d'omplir d'esperança i de viure-ho, doncs això, des de l'amor. Vull dir, és frapant, que ell digui, deixa estar, no aneu amb violència, sinó que el missatge que jo us dono és el de l'amor, també en el dolor i en la injustícia.
Però, a veure, un cristià d'avui dia, d'aquest segle XXI, qui, certament que tot això que han comentat vostès és així, quin missatge rep a través d'aquest aquesta actitud de Jesús, aquesta vivència, la seva manera de posicionar-se doncs, davant de la realitat que li ve al damunt. Què hi dirien? O sigui, que, nosaltres què hem de copsar d'això? Quina experiència som convidats a viure? És a dir, el que va viure Jesús ja ho sabem. Però a nosaltres què ens diu aquest fragment, versets 1-11 del capítol 18 de Sant Joan?
Home, jo, per exemple, una cosa evident és la traïció, no? Un deixeble i amic, com és Judas, traeix el mestre. Aleshores, em sembla que aquest és un missatge que es pot entendre qualsevol persona de totes les generacions, no? També, i d'una manera especial, aquells que tenim fe, no? Podem trair el mestre tantes vegades, la seva paraula, el seu missatge, allò que ell ens diu... Això és el pecat, és el que en diem pecat, no? I, o sigui, aquesta realitat certament hi és en nosaltres, no? I, evidentment, això no ens ha d'enfonsar, sinó tot el contrari, l'hem de viure també en un sentit pasqual, en un sentit d'esperança, en un sentit de que Déu vol la reconciliació plena amb totes les persones, no? Però aquest podria ser una pista.
Bé, tindrem ocasió també d'anar aprofundint sobre aquest aspecte, si a vostès els sembla, en les següents lectures, que són, com hem dit abans, fragments d'aquesta passió de Nostre Senyor Jesucrist segons Sant Joan. Ara escoltem ja el segon fragment, que és també del capítol 28 i dels versets 28 al 40.
Llavors dugueren Jesús des del palau de Caifàs al pretori. Era la matinada. Ells no entraren a l'edifici pagat al pretori,
perquè si es contaminaven, aquell vespre no haurien pogut menjar l'anyell pasqual. Per això sortí Pilat a trobar-los fora del pretori i els preguntà:
«Quina acusació porteu contra aquest home?»
Ells li contestaren:
«Si aquest home no fes res de mal, ja no l'entregaríem.»
Pilat els digué:
«Emporteu-vos-el i judiqueu-lo vosaltres mateixos, d'acord amb la vostra llei.»
Els jueus li respongueren:
«Nosaltres no estem autoritzats per executar ningú.»
S'havia de complir el que havia dit Jesús, indicant com havia de morir. Pilat se'n tornà a l'interior del pretori, feu cridar Jesús i li digué:
«Ets tu el rei dels jueus?»
Jesús contestà:
«Surt de vos això que em pregunteu, o són d'altres els que us ho han dit de mi?»
Respongué Pilat:
«Jo no sóc pas jueu. És el teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui t'han entregat a les meves mans. He de saber què has fet.»
Jesús respongué:
«La meva realesa no és cosa d'aquest món. Si fos d'aquest món, els meus homes haurien lliutat perquè jo no fos entregat als jueus. I és que la meva realesa no és d'aquí.»
Pilat li digué:
«Per tant, vols dir que ets rei?»
Jesús contestà:
«Teniu raó, jo sóc rei. La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat. Per això he nascut i per això he vingut al món. Tots els que són de la veritat escolten la meva veu.»
Li diu Pilat:
«I la veritat, què és?»
I després de fer aquesta pregunta, Pilat se n'anà altra vegada fora a trobar els jueus per dir-los:
«Jo no li trobo res per poder-lo inculpar, però ja que és costum d'indultar-vos algú en ocasió de la Pasqua, si voleu, us indultaré el rei dels jueus.»
Ells tornaren a cridar:
«Aquest no, volem Barrabàs.»
Barrabàs era un bandoler.
Un fragment que ens narra el procés que Jesús va viure davant Pilat. Què hi ressaltarien vostès? També una mica en la línia del que hem comentat abans, si podem fer alguna aportació que ens sigui una llum per nostres oients, per nosaltres mateixos, per descomptat.
Sí, tot això de la qüestió de la traïció, de trair Jesús, que a vegades no li donem importància, i que si Jesús és la veritat, portador de veritat, i que aquí surt d'una manera espectacular, com prefereixen un bandoler, un assassí, que no pas un innocent. Vull dir que a vegades podem quedar obcecats per el món de l'engany. Una manera de no trair Jesús o de voler agafar el camí de Jesús és no pactar amb la mentida. No sé, hi ha tantes coses llamineres en la societat i en el món actual. Per quedar bé, pots a vegades manipular coses perquè, en fi, per quedar bé, oi? Doncs estàs pactant amb la mentida. O a vegades doncs et costa demanar perdó. Estàs pactant amb la mentida si tu consenteixes en no demanar perdó o en no perdonar. I tantes altres coses. Pactar amb la mentida.
Jo estic amb tu en aquest sentit. Jo m'he quedat amb dos moments que també són força interessants. Per una banda, quan ens diu que havien de menjar l'anyell pasqual. Això és molt interessant perquè enllaça perfectament l'Antic i el Nou Testament. És a dir, les tradicions que aquestes lectures d'aquests dies també ens permeten viure, en aquest cas, en aquest Divendres Sant. Per altra banda, la veritat de Jesús no és una veritat fàcil, perquè ens demana que nosaltres sapiguem deixar de banda moltes traïcions a les coses de Déu i a la vegada també trobar-nos amb aquesta comunió plena amb ell. I em sembla que en aquests fragments que veiem aquest diàleg tan interessant i tan profund entre Pilat, amb tot el que suposa del poder, i Jesús, que té, resulta que és rei, i la seva realesa és una realesa espiritual i a la vegada una realesa dels pobres i per als pobres, totalment xoca doncs amb aquesta figura del governador romà, amb aquesta figura també de les institucions del poble jueu que hem vist en els diferents moments d'aquest relat. Jo quasi diria que la resposta de Jesús, jo sóc rei, aquest realme és un realme que és molt agosarat, perquè ens fa portadors d'una missió i d'una manera de ser que és dels pobres i per als pobres. Això també és molt interessant que ho
sí,
apuntem.
I una reialesa que apunta al servei. És a dir, a diferència del món, nosaltres regnem perquè servim. Quan servim, com Jesús, que es va ajonallar a rentar els peus, i és el que ens convida a fer. Això és una mostra de reialesa de l'amor. Es tracta de l'amor, no del poder.
Sí, és el servei, això que deia mossèn Jaume, no? Que crec que sí, exactament és això, no? També és curiós que tot aquest interrogatori tan absurd davant Pilat té tot una coherència, també. És a dir, que tant les respostes de Jesús com les de Pilat són molt assenyades. Jo crec que Joan aquí fa una obra d'art de realment de posar aquest diàleg i alhora també l'absurditat del procés de Jesús, no? És a dir, no li trobo res per inculpar-lo i, a més, Pilat al final demana que s'indulti Jesús i això no és escoltat, no? El poble diu que no. Podríem dir que el poble, la resposta del poble és la més incoherent de totes i la més absurda de totes, no? Perquè Pilat constantment els està dient no hi ha res per inculpar, no hi ha res amb aquest... Que senzillament hem tingut un diàleg amb ell, jo no li trobo res, i Jesús no s'amaga de res. Jesús diu, parla de la veritat, parla d'aquest ser rei, en aquest sentit que dèiem, no? Del servei, de l'amor, que és aquest el regne que ens porta Jesús. No? I en canvi doncs, veiem com la gent cada vegada estan més enceses, no entenen, no comprenen, no...
És una filigrana de caràcter bíblic i teològic impressionant, perquè és el que diem, una conversa que podria semblar absurda, realment ens deixa entreveure una teologia cristològica impressionant. Jesús és aquell rei que per regnar haurà de ser clavat a la creu, no? Mm-hmm. Davant d'un poble que, mogut per la gent, el portarà a cometre un sentit de sense sentit, no? Perquè hauran d'anar a recolzar una cosa que no és veritable i no és bona.
Els proposo que passem ja a escoltar el darrer fragment. Va bé? Sí?
Sí, sí.
Continuem en la passió, segons Sant Joan. I ara capítol 19 i versets del 16 al 30.
Prengueren Jesús i sortí portant-se ell mateix la creu cap a l'indret conegut amb el nom de lloc de la calavera, en hebreu Gòlgota. Allà el crucificaren. Juntament amb ell en crucificaren dos més posats a banda i banda amb Jesús al mig. Pilat feu escriure un rètol i el feu posar a la creu. Duia escrit Jesús, el Natzarè, el rei dels jueus. Molts dels jueus el llegiren perquè l'indret on havia estat crucificat Jesús queia vora mateix de la ciutat, i el rètol era escrit en hebreu, en llatí i en grec. Els grans sacerdots digueren a Pilat:
«No hi poseu el rei dels jueus, sinó aquest deia que era el rei dels jueus».
Pilat contestà:
«Això que he escrit ja està escrit».
Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, recolliren el seu mantell i en feren quatre parts, una per a cada soldat. Quedava la túnica, que era sense costura, teixida d'una peça de dalt a baix, i es digueren entre ells:
«No l'esquincem, sortegem-la a veure qui toca».
S'havia de complir allò que diu l'Escriptura: «Es reparteixen entre ells els meus vestits, es juguen els daus la meva roba», i els soldats ho feren així. Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, la dona de Cleofàs, i Maria Magdalena. Jesús veia la seva mare i al costat d'ella el deixeble que ella estimava i digué a la mare:
«Mare, aquí tens el teu fill».
Després digué al deixeble:
«Aquí tens la teva mare».
I d'aleshores ençà, el deixeble l'acollí a casa seva. Després d'això, Jesús, conscient que ja s'havia realitzat tot el que calia perquè s'acabés de complir el que anunciava l'Escriptura, digué:
«Tinc set».
Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Llavors cobriren la punta d'un manat d'isop amb una esponja xopa de vinagre i la hi acostaren als llavis. Jesús, després de reprendre el vinagre, digué:
«Tot s'ha complert».
Llavors inclinà el cap i expirà.
Aquests versicles que acabem d'escoltar doncs, ens han narrat des del moment que Jesús pren ell mateix la creu cap al lloc de la calavera, Golgota en hebreu, fins que Jesús mor. Bé, continuem en la mateixa línia, tertulians, si els sembla, de veure doncs, quin missatge té això, quina experiència va viure Jesús, com l'hem de llegir, com l'hem d'interpretar, com l'hem d'acollir i, sobretot, viure, si podem. Què diria mossèn Jaume?
Jo deixem així, deixem encetar perquè justament, i no parlaré en aquest sentit, en aquest primer moment, de la crucifixió com a tal, el fragment que surten les dones. Fixeu-vos que és molt maternal, si valdes voleu, en un sentit femení. Trobem en la creu de Jesús aquest diàleg tan bonic de Jesús envers la seva mare, envers Joan, no? Les dones que acompanyaran com a testimonis també de la veritat, amb força i amb ganes, a vegades potser amb més ganes i força que els mateixos deixebles, a Jesús. Personatges importants que aniran acompanyant-nos no només aquest divendres sant, sinó al llarg de la Pasqua. Les dones al costat de Jesús, des de la humilitat, des de la senzillesa, des de la maternitat. I em sembla que aquest diàleg és tan bonic, és tan fi, en el qual Jesús, sabent que ell retorna al pare, deixa la mare al costat dels seus. I una paraula molt bonica, una paraula que avui en dia, quan parlem en la nostra societat de desnonaments i situacions de risc, no? El deixeble l'acollir a casa seva. I em sembla que aquesta petita frase ens demana també a nosaltres doncs, aquest sentiment de l'acolliment. No? En un món com en el nostre, quantes mares o quantes persones estan desacollides, no? En situacions de risc i de pobresa social, veiem que com l'Evangeli, aquests fragments finals de la vida de Jesús, abans de la creu, és l'acolliment. Jo em sembla que és una força molt bonica i embolcallat d'aquest sentiment de la maternitat, no? Les dones, al peu de la creu, fent no només una tasca del plorar, sinó una tasca d'escoltar per després anunciar.
Sí, molt bé. I també una altra cosa a ressaltar és veure l'actitud davant del dolor, davant de l'absurd. Jo quantes vegades, algunes vegades, que anant a visitar malalts, que he treballat de voluntària en alguna residència, algun hospital, ara no, però ho he fet, i te n'adones que hi ha malalts que realment és un descans estar-hi amb ells. Veus, doncs, una experiència d'un dolor fecund. Una persona que accepta, no de resignació, de dir no hi ha res més a fer, sinó de dir jo ho acullo com una creu, i com una participació del dolor de Jesús a la creu, i per tant jo des d'aquí també puc estimar. I tu vas allà a fer-los companyia i dius, caram, aquesta persona realment és un descans, està donant-te una lliçó de com viure el Divendres Sant, la creu, l'absurd, perquè acull la seva experiència de dolor i en fa ofrena. Doncs jo amb això hi veig una experiència molt important per cada cristià, i per la mateixa Església, no només pel dolor personal, sinó per les vegades que l'Església és escarnida, és a dir, tu dius que ets cristià i se te n'enriuen, o et surten a dir coses de pederàstia i els tòpics, no? I en canvi, doncs, saber donar la cara, saber estimar i encaixar aquestes coses que no ens han de treure la pau, oi? Sinó nosaltres.
Sí, jo també veig això que dius, Assumpta, no? És a dir, que el crucificat fa, el Jesús fa el que ha fet sempre, i és estimar. I tot i la creu, tot i el dolor que està patint, ell es preocupa dels altres, vetlla pels altres, vetlla pel deixeble, vetlla per la mare, perquè estima. Aquest, jo diria que aquest és el gran missatge, em sembla, no? També, tot i el dolor, tot i la creu que puguem patir els humans en tantes circumstàncies de la nostra vida, el Senyor ens convida a estimar, no deixar mai d'estimar. I això també ho hem vist en la primera lectura, com ell demana doncs, la llibertat pels deixebles, no? Deixeu-los anar amb aquests. A mi preneu-me-la, que sóc jo. Però aquests deixeu-los anar. O sigui, veiem com Jesús constantment, en situacions límits de persecució, de dolor, el que fa és estimar, vetllar pels altres. Aquesta custòdia que també ens deia el Papa Francesc doncs, el dia de Sant Josep, el dia de, que va començar el seu pontificat, no? Doncs ens deia de que cal tenir aquesta custòdia que té Sant Josep vers els altres, que en el fons és vetllar pels altres, estimar els altres, tenir molt present, no?, els altres en tota circumstància i també en circumstàncies de dolor.
I el final. Aquest final és un final que tots recordem a les nostres celebracions litúrgiques, en la qual quan es predica, es llegeix, tot s'ha complert, llavors inclinar el cap i expirar, i la gent s'engenolla davant del misteri de la creu, és colpidor, no? Les comunitats, amb un silenci que hi ha reverencial a les nostres esglésies, dels petits i grans poblets, és un dels millors resums del Divendres Sant. Acabem amb un silenci i amb un Crist clavat a la creu, present. I ara, esperar, no? Esperar que vingui la Pasqua, que puguem viure la Pasqua després de la creu.
Sí, sí, és així, no? És a dir, hi ha continuació, realment hi ha continuació. Jo crec que aquesta també és l'esperança del gran dia del Divendres Sant, no? La Pasqua és mort i resurrecció, no? I per tant, que no ens quedéssim només en l'aspecte, ja ho he dit abans, negatiu o real, també, per dir-ho així.
O tràgic
de mort, perquè hi és, no? I hi ha el dolor, hi ha la mort, però també hi ha l'esperança, també hi ha la resurrecció, també hi ha l'albada que Jesús ja havia dit als seus deixebles, que no el van entendre, no? Però els va anunciar també que ell ressuscitaria. Sí. I potser també aquesta és una invitació a molts creients que a vegades podem tenir la tentació en aquests moments també, per exemple, de crisi econòmica, de dificultats, en tots sentits, no? Socialment, eclesialment, doncs que si tinguem un pessimisme, no? I que diguem, bueno, doncs no hi ha res a fer, no?
Tirem la tovallola.
O tirem la tovallola, etcètera, no?
No.
Clar,
jo crec que és... A mi també una cosa que ara que m'has fet venir, mossèn Jaume, és veure com diu tot s'ha complert, i posaria la paraula satisfacció de la feina ben feta, permeteu-me. M'ha fet venir la imatge de la Pietat de Michelangelo, que veus un rostre que no hi ha sofriment, sinó que hi ha el plaer de la generositat, d'haver donat la vida per la humanitat, d'haver fet allò que el pare volia d'ell. I trobo molt bé que reflectís un Jesús amb una cara plaent. I això és el que hem de veure a nosaltres, que des de la creu, quan s'estima, és plaent.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, vol dir que ja hem arribat al final dels comentaris d'aquestes tres lectures, que, ho hem dit repetidament, són de l'Evangeli segons Sant Joan, la passió del nostre Senyor Jesucrist. Agraïm moltíssim la col·laboració en el programa de l'Assumpta Dodes. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Jaume Mayoral. Gràcies. I també a mossèn Toni Boqueras. Gràcies.
Gràcies.
I també a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos en cada edició del programa La Taula de l'Evangeli. Dir-los també que, si ho desitgen, els esperem aquest diumenge de Pasqua en una nova edició del programa a les 11 del matí. Recordin, com sempre, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.